sembla anòmal, sobretot a tota vegada que el cost de la vida a Catalunya és més alt que en molts altres punts del país. I, per tant, em sembla que és una reivindicació legítima el que... I no sé si és necessari, no ho sé, vull que no ho sé, forçar una negociació sobre un tema tan transcendent en base a una vaga dura. O sigui, no sé si les coses estan com per una vaga dura, però el fet és que les reclamacions probablement són justes, però el problema de fons és valorar si el nostre el model educatiu públic està funcionant, i això es mesura pel grau de satisfacció dels professors, però bàsicament pel rendiment que tenen l'alumnat quan acaba l'educació secundària. I aquí tenim problemes grossos. Tenim problemes grossos que entenc que, com ho deies, Esther, no sé si la bona fe o la lleialtat en la negociació, sí, o la consciència dels problemes, em sembla que tenen a veure amb un problema de dotació econòmica per respondre a les demandes, però a la vegada una presa de consciència...
No només.
Llavors, si haguéssim de resoldre la qüestió de les ràtios, que suposo que s'ha de resoldre, si haguéssim de posar els diners per atendre millor l'educació...
Sí, però això de les ràtios, és a dir, tu mires les ràtios de segons quines escoles, n'hi ha que no, eh? Però comparat amb fa 20 anys, són molt més menors.
Sí.
Sí, però...
És que a dins de l'escola, de l'aula... Hi ha molta més complexitat.
Hi ha molta més complexitat.
Sí, molta més complexitat.
Sí, potser d'atacar més això...
Moltíssima més complexitat.
I potser un debat també que s'ha de fer, que és bèstia, que és que si l'escola ha de ser inclusiva com l'estem dibuixant o no.
Home, és que si no ho és, què passa? Però per mi la pregunta és...
És un debat bèstia,
és una pregunta, però... la típica pregunta de Josep Pla és, això què val? O sigui, millorar això què val? I si dediquem que els diners públics estiguin dedicats a solucionar aquest assumpte, d'on els traiem?
Bueno, s'hauria de complir, per exemple, per començar amb la llei d'educació de Catalunya, que preveu que s'inverteix el 6% del PIB en educació i mai s'ha arribat a aquest percentatge. De fet, estem al voltant del 4%. Començaria la cosa, bàsicament...
Val, llavors, això... el dos que falta, Laura,
no és competència meva dir-ho, però que en qualsevol cas representaria simplement complir amb una normativa aprovada al Parlament de Catalunya que no s'ha complert mai. Vull dir que, evidentment, els recursos no resolen tot, els recursos econòmics no resolen tot i cal qüestions de personal, de reorganització de les aules, etc, etc, moltes coses, però com a mínim, si es complís el que s'ha aprovat, doncs segurament seria un millor camí per començar a resoldre la situació. A mi, ho enllaço amb moltes de les coses que plantejaven els companys i també amb l'entrevista de la consellera Paneque per anar al tema de la vaga de docents, perquè a mi em sembla que hi ha un xoc entre la realitat del que s'està veient a Catalunya en molts serveis i molts sectors públics i el que promovia a l'executiu català, no? Que bàsicament feia bandera de tenir capacitat de gestió, no? Una mica comparant-ho amb els executius o amb els governs previs que, segons la seva perspectiva, havien prioritzat altres qüestions que no era la diligència o l'efectivitat en la gestió. Què estem veient? Que en les darreres setmanes hi han diferents, com deia, sectors i serveis del país i els seus treballadors i usuaris que estan en peu de guerra i que s'estan mobilitzant. Rodalies, les dues manifestacions d'aquest cap de setmana, el sector sanitari, que hi han hagut vagues i n'hi haurà més en els pròxims mesos, la pagesia, que denuncia que els acords arribats fa un any o dos anys no s'han complert mai amb l'actual executiu, i ara el col·lectiu docent, que està posant sobre la taula reivindicacions que no són noves, que són històriques i que van molt més enllà o transcendeixen la qüestió vinculada als salaris, que és evident que també és un tema que em posen sobre la taula, perquè tenint en compte que Catalunya, com deia el Jordi, és de les comunitats autònomes amb un cost de vida més alt, no pot ser que sigui amb comparació amb les professionals que exerceixen aquesta feina en les altres comunitats autònomes, doncs siguin les pitjors pagades. Però és que hi ha molts temes que també posen sobre la taula i que no s'han complert, com el tema de les ràtios. Catalunya, de mitjana, les ràtios són molt superiors a la mitjana espanyola i a la mitjana europea. Per tant, evidentment, això comporta problemes, les traves burocràtiques, no, els excessos burocràtics que fan que no puguin fer la seva feina pedagògica i que per això d'això se'n ressenteixi també la qualitat de l'educació, la falta de recursos per garantir l'escola inclusiva, és a dir, tot això no neix de nou. I el que porten molt de temps denunciant, no només, i per ser justes, no només amb aquesta conselleria, sinó amb les conselleries dels anteriors executius, és que totes aquestes demandes que estan sobre la taula històricament no s'han respost, no s'han solucionat mai, i que a més hi ha hagut una interlocució tallada amb la conselleria. Per tant, igual, no, s'hauria de començar a revertir aquesta situació perquè hi haguessin, s'apreciessin millores en tot el sistema.
Nacho Corredor.
Sí, aviam, jo crec que el Jordi Amat assenyala el camí del problema de fons quan es fa la pregunta planiana d'això quan val o això qui ho paga, no? Perquè tot el que estem veient té a veure amb el sistema de finançament del nostre estat del benestar, ja sigui en la seva derivada de la mobilitat, ja sigui en la seva derivada de la sanitat o ja sigui en la seva derivada de l'educació. Per això sobta que en aquests moments hi hagi partits polítics catalans que estiguin renunciant a gairebé 5.000 milions d'euros de nou finançament, no? Perquè és del que estem parlant fonamentalment. El debat que plantegen els mestres fonamentalment té a veure amb les seves condicions materials. I crec que té sentit perquè jo crec que fins l'any 21, a la darrera dècada, les pujades salarials que hi ha hagut han estat minces en relació doncs, a la inflació, a l'augment del cost, a l'augment del cost de vida, no? I això també parla, doncs, d'una banda, d'una deixadesa de funcions, segurament, de qui van estar governant fins l'any 21, però també d'un sistema incapaç d'abordar els elements que el fan funcionar, que és com finançar-lo. I això té a veure amb la lògica espanyola en global, amb el sistema de finançament autonòmic, però això té a veure també, en general, amb com finançar l'estat del benestar en societats que cada vegada són més complexes, ho veiem a les aules, en societats que cada vegada han d'assumir més variables climàtiques molt fortes, ho estem veient en el cas de les nostres infraestructures del tren, o en societats que són més envellides i ho estem veient a la sanitat. I, per tant, el que s'ha d'exigir als responsables públics en general és que tornin el debat a públic a temes que tinguin, bueno, més ontològics, no? I que tinguin relació amb la veritat. Parlar de fiscalitat, parlar de l'estat del benestar, parlar de que si vivim més anys doncs haurem de transformar el nostre sistema de fiscal, parlar de que si tenim societats molt diverses en les seves procedències i en l'arribada de molta gent en molt poc temps, això ha d'incorporar necessàriament més recursos i que si hi ha un canvi climàtic que afecta unes infraestructures que tradicionalment havien estat infrafinançades, doncs també requereix una fiscalitat nova. Però aquí, saps el que passa? Que jo tinc la sensació que ningú, per simplificar, vol parlar de temes que tinguin a veure amb tot això. I aleshores ens trobem en aquests moments amb protestes fonamentalment d'empleats públics. Els maquinistes ja, per cert, ja no fan vaga, perquè ja han aconseguit el que volien. I els mestres aconseguiran el que voldran, també, perquè com és inassumible tenir els mestres en vaga, com fan tots els, com ha passat amb tots els governs, atendran les reivindicacions salarials amb més o menys rapidesa i acabarà la vaga. Però els problemes continuaran exactament d'aquí tres mesos, sis mesos o un any.
És que aquest és un problema, és a dir, que són, els problemes que estem parlant no s'arreglen d'un dia per l'altre. Llavors, hi ha una cosa que és la confiança, que cal exercir-la, no? Però també cal donar alguna cosa, perquè si no, no estem parlant, per exemple, d'habitatge, que és un altre tema que es queda, diguéssim, en el fons dels problemes que hi ha ara mateix a la societat catalana, espanyola, europea i mundial. Esther.
Sí, és que el problema és aquest, que tenim molts problemes acumulats al damunt de la taula que necessiten solucions a mig i llarg termini. Per això abans parlava de la bona fe, que pot semblar molt ingenu, però en realitat només sortirem de molts d'aquests problemes amb una certa bona fe i una certa capacitat de cooperació entre els actors que els han de solucionar. Perquè quan es diu no, que es torni al debat i que es parli de les coses serioses, però és que de les coses serioses ja s'han intentat parlar també, perquè quan s'ha parlat de Rodalies i s'ha parlat de l'infrafinançament ja eren coses serioses. O sigui, que el que hi ha d'haver és, crec, una bona fe per part de tothom per veure que sense aplicar el cost de la vida, per exemple, en les decisions del finançament de Catalunya, doncs és molt difícil que Catalunya tingui un finançament suficient que pugui absorbir la demanda del creixement de la població. I aquesta és la situació, és una situació realment molt, molt estructural. I després hi ha una altra cosa, tu parlaves, el Jordi parlava de les prioritats, però jo crec que clarament les prioritats en aquest país han de ser ensenyament i salut si volem mantenir el cost de l'estat del benestar. I això realment qui ho paga? Doncs ho ha de pagar un finançament que vingui dels impostos dels catalans, però el finançament ha de ser just i el cost de la vida ha de ser repercutit. Si volem una societat cohesionada, hem de cuidar l'escola. Això no hi ha cap dubte. I si no volem una bretxa encara més gran entre la pública i l'escola concertada i l'escola privada, que és una bretxa que crec que s'exagera extraordinàriament a partir del confinament, doncs hem de posar-hi diners.
Si hem sentit alguns professors que estan trucant també al telèfon del directe, per exemple, la Carmina Mallofré, professora de l'escola Grau de Peguera, Torrelles de Foix a l'Alt Penedès. Carmina, bon dia.
Bon dia.
Quins són els motius principals que us han portat a sumar-vos a la vaga?
Doncs mira, la companya tertuliana que ho acaba de resumir ho ha fet superbé. Molts, molts i variats. Però la majoria...
Doncs compri el diari ara, perquè és la directora, i així, així tindrà...
Sí, sí, això,
o subscriguis, o subscriguis.
Ho fas molt bé,
Carmina. Digues.
Res, que, és que ja no podem més, bàsicament. Tot el que ha resumit l'Ester ho ha fet superbé, per tant, ens hi subscrivim totalment. El que passa és que amb tota la vocació del món i tota la il·lusió del món per anar a treballar a l'escola amb una feina tan bonica com la nostra, arriba un punt que no podem més, literalment. No podem més.
Per què? Per què?
I si l'únic... Doncs mira, perquè tenim alumnat molt diferent. Jo fa 35 anys que treballo, 36, no sé, i la meva feina, de quan vaig començar, que només tenia 21 anys i era molt, molt innocent i molt poc, molt poca experiència.
I vocacional, no? Entenc, Carmina? La teva feina és una vocacional.
Sí. Absolutament. Jo vaig a l'escola amb alegria cada dia, encara. I el meu company, que té la mateixa edat i una feina molt diferent, hi va gairebé plorant. O sigui que em comparo amb ell i sóc una afortunada d'anar a una feina molt bonica. Però t'haig de dir una cosa, amb la vocació no n'hi ha prou. Jo hi vaig molt contenta, però és tan terrible intentar arribar a tot i no poder, que arriba un moment que dius, fins aquí...
Per la complexitat de l'aula, em deies, eh?
Diversitat absoluta. O sigui, la canalla d'avui en dia no té res a veure amb la canalla de fa 25 o 30 anys. Els estímuls que reben i els estímuls que oferim l'escola són diferents. La manera d'educar de les famílies és molt diferent i nosaltres fem el que podem amb la millor... com tu dius, la millor intenció possible, però no tenim masses ajudes. I les ajudes que arriben normalment no són adequades a les necessitats que tenim. Arriba algú al departament i ens regala 1.000 pantalles digitals que no sabem on col·locar, amb zero formació, i ens falten mans, no pantalles. Quan una mestra està malalta, quan una teia està malalta, quan una vetlladora està malalta, no arriba la substituta fins al cap de 10 dies, amb sort. I aquella canalla necessita mestres i atenció cada dia, cada hora. Quan un alumne té necessitat de vetlladora totes les hores del dia i només en tenim 12 a la setmana per 8 alumnes amb necessitat de vetllador, m'entens, oi? És impossible.
Sí, sí.
No sé.
I de cara a les famílies, hi ha algun missatge que vulguis aprofitar per transmetre, també?
Que les reivindicacions són impacte directe cap a les criatures. Sí que demanem millores laborals, i tant que sí. I tant que sí que volem cobrar com la resta de mestres de l'Estat espanyol, i tant que sí. Però sobretot volem que hi hagi mans per atendre les seves filles i els seus fills, que són els nostres usuaris, però són el que més estimen les famílies, entenem. O sigui, quan jo demano mans, no són per mi només, són pel teu fill o per la teva filla. Bàsicament.
Està clar, Carmina, gràcies. Una abraçada.
A tu.
Ens truca el Nacho, també. Nacho, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu diràs, Nacho.
Mira, primer de tot, m'agradaria agrair-te les paraules que has dedicat una mica en el teu editorial, diria que has estat cap a les 8,
sí.
Perquè no és normal, no és normal rebre des de molts mitjans de comunicació doncs aquest tipus de reflexions, i pel que fa a mi personalment t'ho agraeixo, de veritat. Penso
doncs
que
gràcies.
Penso que és un anàlisi molt bo. Bé, penso que, com ja crec que ho deia Joaquín Sabina, no?, que ens sobren els motius d'anar a una vaga... Tenim les situacions a les escoles catalanes d'una manera molt difícil. Estàveu parlant d'algunes circumstàncies de les que tenim, de com ha canviat la societat, de com ha canviat la infància. A nivell de trastorns tenim molts alumnes que, evidentment, no són culpables ni responsables de tenir uns trastorns o unes malalties que dificulten tant la seva integració com la socialització amb la resta d'alumnat, com el patiment que tenen les seves famílies o els professionals. I clar, si tu això t'ho mires des d'un Excel a un despatx a Via Augusta, no és real. Nosaltres, a l'escola on jo treballo, tenim CAI i CAI Plus, que per qui no ho sàpiga, CAI vol dir suport intensiu a l'escola inclusiva. I tenim 10 alumnes que tenen unes circumstàncies i unes dificultats molt greus, i per aquesta dotació de 10 alumnes tenim dos professionals, una mestra d'educació especial i una educadora social, que són fantàstiques i meravelloses, clar. Però com el seu nom indica...
És a dir, tu dius, Nacho, és a dir, això de l'escola inclusiva. És a dir, quan hi ha persones amb necessitats especials, el que necessiteu és molts més recursos de personal, per entendre's, no? Perquè si no s'afecta...
Som mans, sí, clar. Sí, és inversió, no hi ha més. Mira, jo, de petit, recordo que hi va a l'Arona veure els autobusos que tenien uns graons que a mi em semblava l'Everest per pujar-hi. La inclusió pels autobusos no ha consistit a dir-li a una persona amb caire de rodes que canviï la mirada. Ha consistit a gastar-se diners a canviar la flota d'autobusos i fer-los arran de la vorera. O ha consistit a fer ascensors a les estacions de metro que no en tenien.
Està bé, això, sí.
Culpabilitzar la persona que té una situació que té el que sigui és molt greu, perquè és criminalitzar la vida, en el nostre cas, d'un infant, cosa que no és justa. No es tracta de fer una taula d'Excel i dir, ah, 10 alumnes amb un problema, 2 adults i ja està. De vegades aquestes dues persones adultes han d'atendre un nen o una nena que entra en crisi, que es vol autolesionar, que vol lesionar els altres alumnes, que s'escapa, que s'intenta tirar per la finestra. I amb dues persones que atenen aquest nen o aquesta nena, què passa amb els altres 9? Què diríem si fos el nostre fill o filla? Què diríem si fóssim nosaltres? I això el departament, pel motiu que sigui, no ho vol entendre. Quan ha de donar diners a entitats privades, bancàries, gent que ven cadires o gent que fa fundacions d'aquestes molt estranyes, aquí no hi ha cap problema deixant a l'abast els diners. No és que no inverteixin. Podrien invertir molt més, això està molt clar. Però les inversions que fan s'haurien de dedicar cap a la canalla, cap al nostre alumnat. Fa mal veure com hi ha empreses que s'emporten milions d'euros quan tenim alumnat que no ha estat, perquè no hi ha voluntat política que així sigui. I en referència a l'entrevista que li ha fet ara Sílvia Paneque, li podria comentar o podria explicar a la senyora Sílvia Paneque per què es retiren de les taules de negociació, de la mesa de negociació, o per què convoquen la setmana passada una mesa de negociació en dimecres i a les 9 de la nit la cancel·len. On està aquesta voluntat de negociar? Què passa, que han vist que la vaga d'avui serà massiva i ara corren a dir que, clar, sí, aproven els pressupostos, però amb qui estan negociant els pressupostos? Però de què estem parlant? El senyor Salvador Illa va fer una roda de premsa per presentar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Per què no hi ha aquesta disponibilitat política o aquesta voluntat política amb l'educació d'aquest país? Per què no? Serà que no els interessem? Doncs que sàpiguen que estan jugant amb vides de nens i nenes, i no s'ho mereixen.
És el Nacho, mestre de Santa Coloma de Gramenet. Gràcies per acompanyar-nos. També ens truca la Mercè, mestra de Terrassa. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà, Mercè.
Bueno, jo volia explicar la situació des dels cicles formatius. Jo sóc professora de cicles formatius. És una etapa que es considera, doncs, no obligatòria, però que actualment tot l'alumnat, tothom acaba seguint estudiant després de l'ESO. Per tant, bueno, doncs ens trobem unes complexitats molt importants que quan estem parlant no es posen tan evidents, no? Jo volia explicar, per exemple, que fa uns 6 anys que estic fent docència de cicles formatius. En aquests 6 anys hem tingut 3 canvis de plans d'estudis a la meva especialitat, val? Són canvis que es fan a cop de despatx, sense participació del professorat. T'ho fan d'ara per d'aquí a 2-3 mesos, sense formació. I, per exemple, en la meva especialitat ens trobem amb professorat que ve d'economia, del dret, i que ha de fer orientació i no està format. Val? Vull dir, hi ha canvis que poden estar molt bé, però són des de despatx. Això és una complexitat que s'afegeix al nostre dia a dia. Val? Què més? Per exemple, jo he arribat a tenir en un curs 280 alumnes. Això és molt difícil de gestionar, val? Perquè tenim classes que donem molt poques hores i això implica que hem de fer moltíssims grups. Mm. Val? No té res a veure amb el professor que fa 50-60 alumnes, 280. Avaluar tots aquests alumnes en un curs. Val? Més coses. Pel que fa a la pèrdua salarial, ja s'ha dit, però vull tornar a insistir, hem perdut en aquests 6 anys un 20% de pèrdua salarial. És indecent la comparativa amb les altres comunitats autònomes. Indecent. Vull dir que això, quan es parla de que ja cobrem bé, ahir al 3 nit unes tertulianes van dir que cobràvem 39.000 euros. És absolutament fals. Aquí ningú cobra aquest salari. No és així. Vull dir que s'han de donar les dades reals. Mm. No estem cobrant això.
Queda clar,
més
Mercè.
Coses. Tenim
ràdios. Breument, que tenim més trucades, sisplau, Mercè. Sí.
Val. Bueno, totes aquestes complexitats que vivim, hem d'assumir càrrecs, tutories, càrrecs de coordinació. Jo en concret tinc un càrrec que es diu Cocobe, que fa 2-3 anys que s'ha inventat, que està molt bé, però no hi ha recursos. Estem fent això tot amb hores personals. Mm. I després, una cosa més, sisplau. El tema dels tòpics sempre dels professors. Ahir a la tertúlia també sortia al mes nit que els profes no volem començar el curs el 8 de setembre. Això és un tòpic que no teniu ni idea, les persones que diuen això, la feina que hi ha darrere per començar a preparar un curs, que no tenim plantilles estables, que els professors comencen quan el curs ja ha començat, i el més important, els cicles formatius, l'alumnat comença entrant fins al novembre. No tenim, no, l'alumnat contínuament entra. Tenim un alumnat que no podem entrevistar, que no sabem res, etcètera.
Mercè, vale, queda clar. Gràcies, gràcies. També es truca l'Anna, de mestra de l'Institut de la Garriga. Anna, què tal? Breu més, sisplau.
Hola.
Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Sí.
Mira, jo truco des de la Garriga, soc professora de secundària des de fa 32 anys. He estat treballant tant en privada com en concertada i ara des de fa molts anys a la pública. I volia dir que he escoltat alguna frase que em sembla un plantejament erroni, suposo que ni molt menys intencionat, però s'ha dit que els mestres i professors potser aconseguirem o no la solució als nostres problemes. Aquest és el problema, que aquest és el plantejament incorrecte. No són els nostres problemes, són problemes socials. És a dir, l'educació és un fet social, no és un fet individual nostre, d'acord? Ara mateix amb què ens trobem? Amb unes ràtios de 30 alumnes, que sí que és cert, jo tinc 55 anys i recordo que jo havia estudiat amb aules de 45 alumnes, però la realitat social és absolutament diferent. La societat ha canviat molt, també l'educació, les famílies, els hàbits dels alumnes, l'ús de les pantalles actualment. Tot això fa que les dificultats amb les que ens trobem actualment els professors, parlo per secundària perquè no sóc professora de primària, són molt diverses. Els nivells cada vegada són més baixos en els alumnes. Cal més aquesta atenció individualitzada i no es pot donar amb ràtios de 30 alumnes, ni molt menys, a més, amb moltíssims, com ja s'ha comentat, alumnes amb necessitats educatives especials o de suport educatiu. Això com a professor, què et genera? Et genera una gran frustració perquè veus que no pots arribar a ajudar a tots els alumnes com amb ells els caldria, no? El tema del sou no és, almenys en el meu cas, i penso que puc parlar en nom de molts dels meus companys, no és ni molt menys el prioritari, però sí que és cert que el sou que cobrem és un desprestigi que també l'estem patint després. Per què? Perquè, per exemple, falten moltíssims professors de matemàtiques. Professors de matemàtiques no n'hi ha. No n'hi ha perquè un matemàtic, un graduat en matemàtiques, evidentment pot estar treballant des del moment zero per al doble del sou que cobrarà com a professor. I qui acaba fent de professor de matemàtiques? Doncs persones que ni tan sols s'ho havien plantejat a la vida. Gent que amb 40 anys li ha fallat la feina com a economista, li ha fallat la feina com a enginyer, yeah, i entra a la docència. I no tenen ni la formació, evidentment són titulacions que estan acceptades pel departament, només faltaria, però no tenen la formació. I el màster que els hi fan fer no serveix absolutament de res. Moltes d'aquestes persones comencen i al cap de 3 mesos pleguen. I tornes a tenir una manca de professor de matemàtiques. Ens està passant el mateix amb els professors de llengua, perquè els alumnes no volen estudiar filologia. Llegir comporta molt de temps. I vivim en l'època de la immediatesa. Per tant, cada vegada hi ha menys vocacions lingüístiques i està fent de professor de llengua persones que venen de graus de llicenciatures, ja, que no tenen absolutament res a veure amb la filologia.
Anna, gràcies per tocar.
El problema són les lleis. Les lleis, per exemple, la llei d'inclusió és fantàstica sobre el paper, però tu no pots aprovar una llei sense un pressupost al darrere.
Està clar, Anna. Vale? Gràcies per trucar. És que tenim moltes trucades. Gràcies.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies, de veritat, que vagi bé. Amb Esther Vera, amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor i Laura Aznar. Nacho.
Aviam, tres coses, no? La primera, escoltant i veient quina és la situació del país, jo torno a insistir en la idea de que em sobta de que al Parlament de Catalunya hi hagi partits polítics que en refusin més finançament per Catalunya i el pacte al que s'ha arribat amb el govern d'Espanya. Honestament, no ho entenc. O sigui, és evident que falten recursos i em sembla, fins i tot diria, un punt cínic en renunciar a més de 4.000 milions d'euros. Tema número 2. Això suposo que és una reflexió que serveix per altres espais, no només per Catalunya, no? Però tenir debats reactius i no prospectius té conseqüències. Tenir un debat públic condicionat per l'actualitat i no un debat públic que el que intenti és transformar la realitat té conseqüències. I aleshores parlem d'educació sempre com a conseqüència a les reivindicacions dels mestres o a una vaga. I això fila amb el tercer element. Perquè, a més, una de les persones que trucava feia una referència implícita a una afirmació que feia. Aviam, qualsevol col·lectiu professional, quan fa una vaga, ho fa per millorar les seves condicions, val? Siguis un capellà, siguis un policia o siguis un mestre. I tant el capellà com el policia com el mestre poden dir no, és que el que jo faig és molt transcendent per la societat, perquè jo faig que les societats estiguin unides, perquè jo faig que les societats siguin més segures, perquè jo faig que l'educació tingui un impacte positiu en les societats en les que jo opero. Però les vagues les fan per millorar les seves condicions. Per cert, és que no només és legítim, sinó que és que és just en aquest cas, perquè durant la darrera dècada fins l'any 21 les pujades salarials havien estat especialment minces, com es va instal·lar durant la crisi econòmica el mindset de l'austeritat i la congelació salarial de determinats col·lectius professionals. Això no s'ha recuperat avui. I el govern del Pere Aragonès va fer un intent i una injecció en les pujades salarials, però el que avui estem veient és conseqüència de tot el que ha passat la darrera dècada. I la realitat, i això és el que és trist, la realitat és que s'acabaran atenent aquestes peticions. I la realitat, salarials, dels mestres. I la realitat és que l'educació a Catalunya seguirà sent igual de bona o igual de dolenta el dia després. Perquè el principal problema que hi ha a l'educació no té a veure, i això ho hem parlat les darreres setmanes des de que ha començat la temporada, com pot ser que vaga rere vaga les condicions millorin, però en canvi els resultats de l'educació no? I com és que els professors, quan posen... Escolta'm, jo he escoltat en la darrera dècada també algunes iniciatives educatives a Catalunya que han parlat sobre com transformar el sistema educatiu més basat, doncs, diguem-ne, evolucionant perquè sigui més competencial, i d'això aquí no se'n parla. I quan parlem dels països nòrdics, de com és el seu model d'educació, no només és que estigui millor finançat, sinó que hi ha un concepte diferent del que tenim aquí. D'això els mestres no estan parlant. I està bé que no en parlin, perquè jo entenc que, igual que un policia, el que vol és millors condicions de treball, els mestres també les vulguin. Però és que no se solucionarà després d'aquesta vaga el problema de l'educació a Catalunya. Se solucionarà, tant de bo, les condicions mínimes dignes amb les que uns professionals, que són importants, com els policies, com els metges, com els capellans, en una societat, i que tenen tota la legitimitat per reivindicar-ho.
Jordi Amat.
Una cosa que m'ha interessat, perquè ho han dit com a mínim dos dels quatre o cinc professors amb els que has parlat, era la qüestió de les mans, no? Deien, no necessitem pantalles, necessitem mans, donat el canvi en la societat i, per tant, en l'aula que s'ha produït. No? Jo crec que molts han dit això, a banda de la qüestió salarial, que em sembla que és legítima. Llavors, a mi hi ha una cosa que m'incomoda formular d'aquesta manera, i té a veure quan a Laura parlaves de la llei d'educació i el 6%, i ara em sembla que l'últim professor amb el que hem parlat parlava també de no sé quina llei que s'havia introduït o d'aquesta figura que havia introduït, ho ha explicat una professora, i que no hi havia recursos per dotar-la, que és que imaginem un model educatiu i un estat del benestar que voldríem que fos com desitgem, que constatem en el nostre dia a dia, durant els darrers mesos, d'una manera inquietant en el nostre país, que no respon a les expectatives. I ja el que a mi em preocupa més és que, honestament, crec, i per desgràcia crec, que aquest estat del benestar que anhelem no el podem tenir. Val? És a dir...
Però això és una frustració, perquè llavors vol dir que el sistema...
És una frustració del copon, per no dir-ho pitjor. És a dir, els rics de Catalunya insisteixen permanentment que viuen en un infern fiscal. I és probable que paguin més impostos que més que en d'altres comunitats autònomes. A la vegada, els professors de Catalunya són els que cobren menys. Això és una evidència en tots dos casos. I amb ells cobrant menys i els rics pagant més que altres bandes, no ens arriba. Llavors, per poder fer el que volem, i que tots volem, cal un volum de recursos, un volum de bona fe, donat el malmès que tenim al sistema, i després hi ha un assumpte molt fotut del que tenim moltes dificultats de parlar, però que impacta directíssimament en les aules, que la transformació en la PI que ha viscut Catalunya en l'últim quart de segle, que és enorme, no ha tingut un replantejament en com construïm el nostre estat del benestar. I això en l'educació és superdramàtic.
M'agafo això que diu el Jordi, ara ho debatrem, però abans deixeu-me saludar la Laura Genega, fa estona que m'espera, és la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT. Laura, bon dia i disculpa per l'espera.
Hola, bon dia. No, només faltaria. Avui els protagonistes han de ser els docents, que han parlat molt bé, que comparteixo absolutament tot el que han dit, que a més el que us han explicat... és el que sentim cada dia doncs, a les assemblees, als centres, a les consultes que rebem, i el que deien de ser ells i elles els protagonistes. i tota la comunitat educativa i no els sindicats. Així que us agraeixo el temps, també.
Explicàvem que hi ha hagut algunes incidències en algun centre que no ha pogut obrir perquè estava siliconat. Teniu constància d'aquestes incidències?
Bueno, el departament no ens ha fet arribar, si més no, fins que ens hem connectat, no ens ha fet arribar aquest tipus d'informacions, però, bueno, al final, doncs, aquest tipus d'incidències doncs poden formar part i formen part, de fet, del descontentament i de la falta i de la manca de negociació per part del departament. La consellera Paneque estava dient, no?, que tenien tota la voluntat per negociar. Nosaltres el que els demanem és teixir ponts de confiança, i els ponts de confiança s'han de teixir començant dient la veritat, perquè, bueno, doncs, el 4 de febrer vam tenir la mediació a treball per la vaga i ens vam trobar que les representants del departament no portaven cap proposta, que anaven simplement a parlar de quins havien de ser els serveis mínims, que, per cert, són absolutament abusius, sobretot en el lleure educatiu. Però és que aquell mateix dia se'ns convoca a una mesa per negociar el dia següent, el 5 de febrer, i a les 9 de la nit es desconvoca aquesta reunió. Se n'ha convocat una altra pel 19 de febrer, 15 dies més tard. Així no podem negociar, no podem avançar. La voluntat negociadora dels sindicats hi és, no només pel tema dels salaris, evidentment, doncs la reivindicació laboral hi és, les ràtios, la democràcia als centres, més recursos, evidentment, són reivindicacions laborals, però que repercutiran, i la intenció és que repercuteixin, doncs, en una millora de la qualitat educativa de Catalunya, no? I això és el que els demanem al departament, és a dir, que s'assegui a negociar i que deixi de dir coses que no són.
Per cert, la consciència amb Carnaval, que hi ha alguns pares que es queixen d'això, no sé si això estava pensat, previst, o ha sigut casualitat?
No, ha sigut fruit de la casualitat. Va. I dels tempos en els que ens movem. Hem estat esperant molt per poder veure com avançaven aquestes negociacions, que finalment doncs no han avançat ni amb docents ni amb el personal laboral. És a dir, tenim tant en la mesa de docents com en la mesa de personal laboral calendaris pactats de negociacions que no s'estan complint, i que el poc que han ofert és un 1% a repartir entre tothom, i bueno, nosaltres el que diem és que han obert els jocs de la fam, no? És a dir, que el que estan buscant és que dins les escoles, no?, o dins la comunitat educativa, aviam qui agafa un trosset d'aquestes molles que ens estan donant, i nosaltres, bueno, des de CGT, no entrarem en aquest joc. Som totes companyes de feina, sigui qui sigui l'empresa o l'administració que ens contracta, anem tots a una, qui mantenim l'escola pública som les treballadores, i per tant ens trobaran unides.
El que sí que hem vist per això és que amb els consellers no s'acaben d'entendre, no? Amb el conseller Cambray va haver-hi també problemes de diàleg, veig que ara també hi ha problemes de diàleg. No sé si és perquè també les condicions de diàleg són ofensives pels governs que hi ha.
Doncs això crec que és una resposta que hauria de donar el govern. Nosaltres, ja dic, la nostra voluntat negociadora és absoluta, estem posant propostes sobre la taula, estem intentant posar propostes concretes sobre la taula, però és que no hi ha ni el marc de negociacions. Se'ns diu que és un tema de pressupostos, però bé, com deia abans un docent, i com dèieu també a la taula, hi ha la LEC, que preveu que la inversió en educació ha de ser del 6% del PIB. Veieu que era del 4%, això són les dades que dona la Generalitat, inclou tota la part universitària. La LEC el que diu és que ha de ser un 6% per l'educació pública no universitària, i l'executat el 2024 és un 2,2% del PIB. Vull dir, estem molt i molt lluny del que necessitem a nivell de recursos. I no és només que en faltin, sinó que estan mal repartits, és a dir, en el moment en què s'externalitza doncs gran part del pla de la inclusiva amb les vetlladores, no?, amb empreses privades, els menjadors escolars, les acollides, etcètera, 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 doncs evidentment hi ha tot un seguit d'empreses privades doncs que s'emporten un benefici industrial, que en lloc d'anar invertit a l'escola pública doncs va invertit en aquestes externalitzacions, que a més no funcionen, perquè com bé deien els professors, i les professores és que quan falta algú doncs no se la substitueix. A més, el departament té un desgavell absolut i ens trobem que les vetlladores doncs no saben quan comencen a treballar ni quantes hores treballaran. És impossible tenir una vida estable treballant un curs doncs 30 hores a la setmana i el següent curs 10 hores a la setmana. És absolutament impossible i no, això no dona continuïtat, això no dona estabilitat tampoc a l'alumnat amb necessitats educatives específiques, que precisament el que necessiten és un bon acompanyament que no se'ls està donant, i això és absolutament responsabilitat del departament.
És Laura Jané, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, bon dia.
I saludem també l'altra part, que és Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa de la Generalitat. És el que és responsable ara de l'àrea educativa mentre la consellera Niubó es recupera. Senyor Jiménez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Com rep el departament la convocatòria de vaga d'avui?
Bueno, nosaltres en aquests moments estem realitzant un seguiment i fins a 9:45 del matí no tindrem dades relatives a la quantitat de docents doncs, que han participat d'aquesta jornada de vaga. Estem molt amatents també a aquestes situacions.
Perdó, ha dit nosaltres... 9:45, són 9:45, ho dic perquè igual ja té la data. Sí.
No, encara no la tinc, però val. Suposo que durant els propers minuts podrem tenir a disposició les primeres dades durant tot el matí, a 9:45. Em sembla que després cap al migdia i finalment a la tarda podem donar el recompte de la quantitat de professors i docents que han participat doncs, en aquesta convocatòria de vaga unitària que han realitzat els sindicats. El que sí que estem preocupats en aquest sentit és també amb tots aquests talls de carretera, també aquests sabotatges que estan tenint els centres educatius. Estem fent una recopilació per tal de poder valorar també quina és l'afectació, i suposo que a partir d'aquí, d'aquesta primera valoració que puguem fer, doncs prendrem les decisions oportunes.
Fins ara ha transcendit que les reunions no han arribat a port. Vostè com ho ha llegit, les reunions que hi ha hagut fins ara?
Bueno, diguem-ne que en el marc de la mesa sectorial en el qual doncs, hi ha hagut la convocatòria de manera unitària al conjunt dels sindicats ens van fer arribar les seves propostes. Hi havia propostes, abans les ha detallat en aquest cas la representant de la CGT. A mi em sembla que eren propostes en les quals podien compartir cert diagnosi comú. Em sembla que és interessant algunes de les propostes que feien en aquest sentit i que podrien compartir. Jo crec que això és important també a tenir en compte. Ara bé, hi ha una proposta econòmica, especialment pel que fa referència al complement específic, al complement autonòmic, doncs que evidentment en l'actual situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya doncs que és difícil de poder abordar. Em sembla que això a ningú se li escapa. Jo crec que en aquest sentit, des del departament i des del govern de la Generalitat, som valents i, per tant, estem treballant una proposta que, si més no, per primera vegada en 20 anys, siguem capaços de poder abordar aquesta millora retributiva del complement específic o complement autonòmic, però, clar, hi ha uns rigors pressupostaris aquí doncs que difícilment podrem solucionar un tema que es va arrossegant des de fa 20 anys. Però, bueno, en qualsevol cas, nosaltres sí que estem en disposició el proper dia 19, que és quan s'ha fet la convocatòria a la mesa sectorial, de poder aportar una primera proposta. És veritat que els temps de l'administració no sempre s'ajusten als temps propis de la reivindicació, en aquest cas dels sindicats, i per tant hem de lamentar que segurament en aquestes darreres reunions no hem estat capaços de poder precisar una proposta que a més necessita, evidentment, de l'autorització, en aquest cas del conjunt del govern, en aquesta situació doncs, de pressupostos doncs, que encara no s'han pogut aprovar.
Uh-huh. No hem pogut formular una proposta pels pressupostos, diu?
No, és a dir... Tot això seria molt més senzill, seria molt més fàcil si hi hagués uns pressupostos aprovats i que, per tant, això ens permetria tenir un marc en la negociació en la qual seria més fàcilment abordable. Miri, només per donar-li una dada, el 2023, que són els darrers pressupostos que es va aprovar per part de la Generalitat de Catalunya, la inversió, en aquest cas en educació, pujava fins a 6.800 milions d'euros. L'execució d'aquest últim any, del 2025, puja 8.000 milions d'euros. Per tant, hi ha un diferencial important en aquest sentit, que si no hi ha, en aquest cas, el marc pressupostari, no s'aprova el projecte de pressupostos de la Generalitat, ens situarem a la casella de sortida l'any 2023. Això dificulta molt poder formular una proposta, poder precisar una proposta, i significa, a més, la tenint en compte d'altres condicionants que afecten d'una manera molt clara, com és aquest increment retributiu que s'ha pactat amb els sindicats UGT i Comissions Obreres a nivell de l'Estat, en el qual es durà a terme una pujada de l'11,5% del conjunt del salari de tots els treballadors funcionaris. Això afecta, evidentment, a tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, afecta, per tant, als nostres professors i docents, i això té un impacte a nivell pressupostari de 530 milions d'euros.
Però perdoni, per situar-me, vostès han fet una proposta a les últimes hores, no?
Nosaltres encara no hem precisat la proposta que portarem el dia 19 i, per tant, en la mesa sectorial en la qual hi són representats tots i cada un de les diferents entitats sindicals amb representació, allà és on formularem
doncs la consellera, perdoni, però la consellera Paneque des d'ahir diu que hi ha una proposta feta a punt.
Bueno, estem precisant aquesta proposta. Una
no
proposta
està a punt la proposta, per tant.
Bueno, l'estem preparant, l'estem confeccionant i en aquests moments la presentarem als sindicats el proper dia 19.
Val. Però l'estan acabant, no està a punt la proposta. I perquè ahir el govern deia que sí, i avui vostè m'està dient que s'està acabant la proposta, per entendre el moment en què estem, vull dir, per entendre-ho bé. Aleshores, aquesta proposta, què és el que contemplarà?
Jo crec que és una proposta global. En aquest sentit, no només farà referència al complement específic o complement autonòmic, que per primera vegada, insisteixo, després de 20 anys, posarem sobre la taula la possibilitat de dur a terme aquest increment que ens hauria de situar diguem-ne, no en la franja baixa del rànquing de les comunitats autònomes, sinó, en aquest cas, a la franja mitjana, a la franja alta. Jo crec que aquest és un dels elements centrals, perquè és un dels nervis de la reivindicació, en aquest cas, del personal docent, però també volem parlar, en aquest cas, de la desburocratització, que és un dels temes importants, en aquest cas, que ens fan arribar les diferents entitats sindicals. També en aquest sentit considerem que volem parlar del personal d'atenció educativa, que segurament són els treballadors que estan en pitjors condicions, diguem-ne, els que tenen i cobren els sous més baixos. Jo crec que aquí també hi ha una proposta interessant, que aquesta, per exemple, sí que coneixen ja les entitats sindicals i els hi han fet arribar. I després també, evidentment, em sembla que és pertinent poder parlar de dues qüestions que apareixen en les reivindicacions, en aquest cas dels sindicats, que és tant el que fa referència a les ràtios, que és un element central també, en aquest cas, de la jornada de vaga d'avui, com també de l'escola inclusiva.
Em deia que la reunió és el dia 19?
Sí, és el proper dia 19.
No han trobat espai per fer-la abans?
No és que no hagin trobat espai, és que nosaltres fem una proposta des de la responsabilitat. I això, imagini's, el 56% del conjunt dels treballadors de la Generalitat de Catalunya formen part de l'àmbit de la docència. És a dir, qualsevol tipus de proposta té un impacte a nivell pressupostari que és brutal, que és molt important. Nosaltres, quan anem a negociar i seiem en una taula, perquè som evidentment un govern seriós i dialogant, anem a una proposta que sigui ferma i que sigui responsable i que sigui capaç, en aquest cas, de poder arribar a un acord. I això significa que, evidentment, nosaltres, els nostres equips propis del Departament d'Educació s'han de poder coordinar amb d'altres departaments, com és el d'Economia i Funció Pública, per tal de poder fer una proposta solvent i que, en aquest cas, pugui donar resposta a les reivindicacions dels sindicats. Això no es fa d'un dia per l'altre. És una situació que jo crec que és comprensible, que és veritat, en aquest cas, que l'administració s'ha vingut a negociar per primera vegada aquest complement autonòmic, complement específic. Pensis que l'última vegada que es va plantejar, any 2001, hi havia una consellera que es deia Carme Laura Gil, i que durant 20 anys això no s'ha plantejat a cap taula de negociació, i això es planteja per primera vegada. I em sembla que això jo crec que s'ha de posar en valor i que s'ha de demostrar, en aquest cas, doncs, que la voluntat negociadora i dialogant de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas del Departament d'Educació, és ferma. I, per tant, diguem-ne, això no es fa d'un dia per l'altre, hem rebut les autoritzacions pertinents fa relativament poc, els tempos de l'administració no s'ajusten, com deia abans, als tempos propis dels sindicats, i, per tant, malauradament, hem hagut de situar aquesta reunió el proper dia 19.
I aquest complement, de quants diners estem parlant?
Com pot imaginar, en aquests moments
ho estan treballant.
Sí, clar. Aquest és un complement que és el que acaba situant, en definitiva, en aquest rànquing dels salaris dels docents de les diferents comunitats autònomes. Aquesta és una situació que jo crec que s'hauria d'haver abordat. I fixi's, durant els últims 20 anys hi ha hagut, diguem-ne, tots els colors polítics aquí governant. Per tant, jo crec que ens interpel·la a tothom, no ens interpel·la només i única exclusivament en aquest cas el govern que està o que presentarà aquesta proposta el proper dia 19. Però em sembla que és el moment, que és el que toca, és una manera també de poder reconèixer la feina que fan els nostres docents i em sembla que ha arribat el moment de poder plantejar una proposta seriosa que pugui revertir aquesta situació que abans s'ha comentat. Però és evident també que això només és viable en la mesura en què hi hagin uns pressupostos de la Generalitat i que ens ha de permetre, en aquest cas, poder abordar aquesta qüestió i d'altres qüestions que estan al voltant, que són aquestes a les quals abans els hi feia referència, sí, que té a veure amb la desburocratització, amb les ràtios, amb l'escola inclusiva, que evidentment això també acaba tenint un impacte pressupostari important.
És Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Són 3:15.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu, sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Bigster. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Bigster.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del Crític, Laura Aznar.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Tornen els Smart Days del Cort Inglés, la compra intel·ligent d'electrònica i electrodomèstics. Smart Days, 3 dies amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics i un 20% en electrònica. A més, fins a un 40% de descompte en televisors. I tot de les millors marques Samsung, Hisense, Whirlpool, LG, Asus, HP i moltes més. Ja pots canviar el frigorífic per un de més eficient o endur-te un televisor de gran pantalla, el mòbil que tant t'agrada o un robot aspirador per molt menys. Recorda-te'n, només fins aquest dimecres 11 de febrer, Smart Days a la botiga web i app del Corte Inglés, també a Hipercor. Smart Days, la compra intel·ligent. Consulta els models i les marques que hi participen a elcorteinglés.es. I aquest divendres a les 6 de la tarda t'esperem al Corte Inglés de Sabadell amb un taller infantil gratuït per crear les teves pròpies màscares per Carnestoltes. Passa una tarda divertida en família al Corte Inglés de Sabadell. Això és tot per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba. Fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
d'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, sé d'una platja a Costa Rica on el sol, quan surt, s'escola entre la selva. Una experiència que et carrega d'energia.
I jo, com a electricista expert, certifico que d'allà en tornes amb les piles carregades.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies descobrint els paisatges de Costa Rica des de 1.600 euros. B-Travel, viatja't la vida.
012, la millor resposta.
Encara treballes?
No, m'estic informant sobre les microcredencials universitàries.
Micro què?
Microcredencials. Cursos universitaris curts. En poques setmanes et posen al dia en temes clau. Tecnologia, educació, empresa... I t'ofereixen més oportunitats laborals.
Si tens més de 25 anys i vols formacions curtes, flexibles, amb titulació oficial i adaptades a les necessitats del mercat laboral, entra a gencat.cat/microcredencials i troba el teu curs.
A veure si al final acabaràs estudiant més tu que jo.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Jordi Abad, amb Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor. Sílvia Paneque, fa pocs minuts en aquest programa.
Des del departament ja s'ha traslladat que hi ha una proposta a punt per al moment en què els delegats sindicals, els representants de la comunitat educativa es vulguin asseure i parlar-ne, doncs això pugui obrir una etapa de diàleg i d'acord.
Conseller, diu que hi ha un pacte, una proposta a punt. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, portaveu de la Conselleria d'Educació, acaba de dir això.
Bueno, estem precisant aquesta proposta. Una
no
proposta
està a punt la proposta, ja per tant.
Bueno, l'estem preparant, l'estem confeccionant i en aquests moments la presentarem als sindicats el proper dia 19.
Val. Però l'estan acabant, no està a punt la proposta. I perquè ahir el govern deia que sí, i avui vostè m'està dient que s'està acabant la proposta, per entendre el moment en què estem, vull dir, per entendre-ho bé. Aleshores, aquesta proposta, què és el que contemplarà?
Jo crec que és una proposta global.
Bé, doncs ara Educació ens ha aclarit que la proposta està feta i està tancada, però que els sindicats no l'han vist. Nacho.
Sí, jo no tinc ni idea, diguem-ne, del punt en el que està. A mi el que em sembla sí interessant és que, atenent a les paraules del secretari general, fa anys que ja pendent fer tot això que s'està posant sobre la taula, no? I malgrat hagin trigat tants anys un govern a voler-ho atendre, doncs crec que és imprescindible. Però el Jordi abans, el Jordi Amat deia una cosa amb la que jo no estic gaire d'acord, i ja que és excepcional, li vull dedicar uns segons a que no estigui d'acord amb alguna afirmació seva, també vinculat a la del qui ho paga, no? Perquè ell feia, bueno, posava sobre la taula els elements que estan en el debat públic, no? El de que doncs, tenim uns professors que estan en les ràtios més baixes de salari de tot l'Estat, però en canvi tenim doncs, les persones que tenen més diners dient que paguen molts impostos. I segurament part del problema de l'estat del benestar és que sigui molt difícil territorialitzar-lo, no? Perquè la realitat és que cada vegada a Espanya, Europa i el món hi ha una major activitat econòmica, el que passa que no s'està tributant per aquesta activitat econòmica. En els últims anys s'han començat a posar mecanismes per homogeneïtzar la fiscalitat en el conjunt de països de l'OCDE, que traduït, diguem-ne, al català que tots entenem, vol dir que qualsevol empresa que operi en qualsevol país de l'OCDE ha de tributar en els països on opera. I aquí estem comprant i estem fent servir determinats béns de consum i determinats serveis, normalment lligats a l'economia digital, doncs que no estan tenint impacte en les societats que estan generant aquesta activitat econòmica. I si no abordem aquesta part de la fiscalitat i de l'estat del benestar, aleshores sí, podem fer certa la frase de que això no és sostenible. Però això no és sostenible vol dir que el sistema quebra. Això no és sostenible vol dir que jo, que a les 3 del matí, un dissabte, per la Castellana de Madrid puc anar caminant sense por a que em robin, doncs deixarà de passar. I això és molt car, clar que és molt car anar per la nit, per la matinada en una capital del món sense por que et robin. Però és que és part de l'èxit de la societat. Jo no vull viure com viuen en d'altres països i jo estic també disposat a pagar-ne més impostos.
Clar, però això que dius tu, Nacho, i molta gent ja ho està patint. No dic de seguretat directament, però per molta gent la seguretat és no tenir casa, per exemple.
Sí, molta
gent ja veu com el sistema falla.
I per això.
És a dir, això que tu dius, a tu no et falla, però molta gent sí.
No, raó de més. Raó de més, aleshores. Sí. O sigui, raó de més perquè ens prenguem en sèrio el que això significa, l'estat del benestar. O sigui, l'estat del benestar no és un concepte filosòfic o politològic. L'estat del benestar és el que fa possible, per exemple, posava aquesta imatge, anar pel carrer per la nit i que no et tallin la mà.
Això no passa a Espanya. O és el que fa possible que si tens una malaltia, doncs t'atenen i te la curen, sí.
Aleshores, jo no puc acceptar sense més dir, bueno, és que és el que hi ha, és que no ho podem pagar, és que viurem 120 anys... Però la nostra vida dels 60 als 120 anys serà una puta merda. Home, no, això és un fracàs, diguem-ne, no? Del sistema. I no són inevitables els escenaris futurs.
Laura.
Jo és que estic bastant, amb aquesta última frase, estic bastant d'acord i també m'agafo el que deia el Jordi, no? Quan deia que potser hem d'assumir que no podrem tenir l'estat del benestar que necessitem. Jo em nego a assumir això com una realitat que no es pot canviar o que és inevitable. I aquí no m'estendré, però també podríem parlar de fiscalitat. Hi ha algunes persones que pensem que hauria de ser molt més progressiva de lo que és ara i distribuir molt millor la riquesa. O també té a veure amb decisions polítiques, no? Jo crec que un dels entrevistats, un dels docents ho plantejava, que s'ha explicat moltíssim i s'ha fet molta comunicació pública de l'ampliació de l'aeroport. Aquí es pot decidir políticament si apostes per una mobilitat...
Ui.
Que se sent el... Ara ja està. Digues.
Perdó, si apostes per una mobilitat que utilitza la majoria de la classe treballadora cada dia o si apostes per ampliacions de l'aeroport. És a dir, al final, res és fortuït o res és accidental o inevitable, tot jo crec que correspon a decisions polítiques. Però tornant al tema de la vaga d'educació, és que hi ha una cosa que em sembla molt xula que està passant avui i és que s'estan posant molt al centre, perquè ho hem escoltat per part de representants sindicals i per part dels docents, les reivindicacions de la comunitat educativa i de la comunitat docent. Perquè crec que a vegades, quan parlem de la qualitat del sistema educatiu, ens hem desviat una miqueta el focus per explicar el perquè hi ha resultats que no són els òptims o el que ens agradaria, no? I no vull dir que amb això no hi hagi debats interessants, però potser a vegades hem centrat molt el focus en la cosa del calendari, de si s'havia d'anticipar o no el calendari escolar, o hem parlat molt de les noves metodologies, que de veritat no nego que puguin ser debats interessants, però és que jo crec que això desvia el focus del que realment... explica segurament algunes de les mancances del sistema educatiu i que tenen a veure amb desigualtats, que tenen a veure amb segregació. Tenim un 24% de centres educatius que estan en situació de màxima complexitat i això també explica la segregació que hi ha, un infrafinançament crònic i tot el conjunt d'elements que plantegen els docents. I està bé que situem el debat i està bé que demanem responsabilitats als representants públics en relació amb aquestes qüestions que van molt més enllà o transcendeixen la cosa salarial i que expliquen el perquè hi ha certes deficiències i que els docents no poden fer la seva feina amb totes les garanties. I em sembla bé que estiguem tenint aquest debat o estiguem parlant avui d'aquestes reivindicacions i no de coses que jo crec que no expliquen la qualitat de l'educació que tenim a casa nostra.
Sí, jo amb això estic completament d'acord. Quan l'Anna ha dit literalment els màster no serveix de res, a mi m'ha semblat molt interessant, perquè seria molt més interessant parlar de les qüestions de fons que no només del sou, que també és important parlar del sou.